Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
A prop de 45 operacions de cirurgia bariàtrica, una xifra molt inferior al que desitjarien els professionals del centre sabadellenc. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Amb més recursos, l'Hospital de Sabadell podria assumir més intervencions d'aquest tipus i així reduir les llistes d'espera, que ara es troben entre els 4 i 5 anys. Assumpta Queixàs és endocrinòloga del Taulí.
Jo crec que som l'hospital que tenim més llista d'espera. Altres també en tenen 3 anys, però 4 o 5 jo crec que no. Considerem que en fem poques al Taulí a l'any, que per l'afluència de gent que tenim i per la quantitat de pacients que veiem i que, o que ens deriven per fer la cirurgia, anem acumulant cada any. Vull dir que es fa la bola més gran.
Ara mateix, la meitat dels pacients del Servei d'Endocrinologia del Taulí ho fan per problemes d'obesitat.
Sabadell manté viva la tradició dels Tres Tombs, la Diada de Sant Antoni.
Aquesta tarda s'ha fet la passada dels burros per l'eix central de la ciutat, des del carrer Francesc Layret fins a Doctor Robert, després de fer el tradicional gir de Cal Paner entre la Rambla i la Gran Via.
Després connectarem amb l'Aleix Graell, que l'ha estat seguint des de les 5 de la tarda. En esports, Toni Saligrat reclama que es castigui els aficionats que, diu, van insultar els jugadors del Sabadell.
L'extècnic Arlequinat s'ha acomiadat avui de la nova Creu Alta mostrant-se penedit dels incidents de Peralada. Tot plegat el mateix dia que la plantilla s'ha entrenat novament sota les ordres de Quico Ramírez per preparar el Sabadell Conquense d'aquest diumenge a les 5 de la tarda.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatura que es manté estable durant tota la setmana. Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores ha de continuar el cel força ennuvolat i amb alguns ruixats que a partir del vespre principalment afectaran zones del litoral, prelitoral central, també cap a comarques del nord del Camp de Tarragona, nord de la Costa Daurada. En aquests sectors hi ha algun ruixat que serà feble i aïllat en general. Seran fenòmens força locals. A la resta, doncs, amb núvols, però que han d'anar marxant a partir del vespre per la zona de Ponent i progressivament durant la propera nit i matinada també acabaran minvant de la resta del territori. Això sí, encara es mantindrà el cel força ennuvolat durant les properes hores i amb algunes nevades que poden arribar a caure per damunt dels 800 metres al final del dia en zones del vessant nord del Pirineu. En qualsevol cas, també seran nevades febles, intermitents, que no es deixaran grans quantitats ni grans acumulacions. Demà esperem que al matí el cel estigui més serè en general, amb alguns núvols alts, prims, que es faran cada cop més abundants i durant la segona meitat del dia el cel es tornarà a mostrar força tapat arreu, en aquest cas per núvols que no deixaran precipitacions. Això sí, demà esperem que hi hagi algun ruixat feble i aïllat en zones de litoral, prelitoral central i també cap al sud de la Costa Brava en algun moment del dia. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres de cua a Sant Quirze en sentit Barcelona, 1 quilòmetre a Ripollet en sentit Manresa, en sentit nord. A la B30, 1 quilòmetre i mig de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord també a l'accés de la C58. A la P7, 2 quilòmetres de cua a Barberà en sentit sud. Si mirem a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt, situació encara més complicada, trànsit molt dens amb aturades entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, la meitat dels pacients que passen cada any per les consultes del Servei d'Endocrinologia del Taulí ho fan per problemes d'obesitat. D'aquests, una part està en aquests moments a l'espera d'una intervenció de cirurgia bariàtrica, una alternativa pensada per als casos d'obesitat més extrems. L'Hospital de Sabadell realitza al voltant de 45 operacions d'aquest tipus cada any, una xifra molt inferior a la desitjada pels professionals del centre sanitari.
L'endocrinòloga Assumpta Queixàs considera que l'hospital necessita incrementar el nombre de cirurgies bariàtriques que es realitza per acabar amb el temps d'espera, situat ara mateix entre els 4 i 5 anys. Són declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
En un any ara estem per 44, 45, una cosa així. nosaltres ens agradaria arribar com a mínim a 50, com a mínim, perquè bueno, és la xifra que es considera que s'ha de fer com a mínim perquè els cirurgians no perdin l'experiència, diguem-ho així, no? Uh-huh. L'expertesa. I com a mínim jo crec que hauríem d'arribar a 50. Pel nombre de pacients n'hauríem de fer més, n'hauríem de fer 80, n'hauríem de fer el doble.
Tot i que el temps d'espera sigui tan elevat, els professionals del servei fan una ponderació de cada pacient per tal de prioritzar els casos més urgents.
Quan un entra, se l'informa que estarà a llista d'espera d'uns 4 o 5 anys. El que passa que, depèn del tipus de pacient, ponderem el pacient, que vol dir que li donem una puntuació en funció de si té moltes comorbiditats d'aquestes associades. O si és una dona en edat fèrtil i desitja gestació i està quasi acabant l'edat fèrtil, també se li té en compte i se li dona puntuació alta perquè pugui ser operada abans. Es prioritza.
A més, no tots els pacients amb obesitat tenen l'opció de sotmetre's a una cirurgia bariàtrica, ja que han de reunir unes condicions molt concretes. Els pacients han de tenir entre 18 i 60 anys i no presentar cap contraindicació, com una malaltia mental, problemes a l'aparell digestiu o addiccions a les drogues o l'alcohol.
I no deixem de parlar del taulí, perquè la mestra i psicòloga sabadellenca Mariona Bombardó publica el conte Cal a somriure, en benefici del projecte Una onada de petits somriures del taulí. El llibre, amb il·lustracions de Roser Argemí, vol contribuir a fer realitat la remodelació de la planta de pediatria de l'Hospital Sabadellenc amb l'intercanvi solidari dels seus 500 exemplars. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Cal a somriure neix de l'experiència personal de Bombardó, que ha fet estades llargues al taulí arran d'una malaltia del seu fill petit. La mestra sabadellenca va fer el primer pas a favor d'una onada de petits somriures amb un contacontes durant la Festa Major de Sabadell. D'aquella experiència en va sortir aquest conte que explica el voluntariat als més petits.
Vam decidir fer un format molt petit, molt tendre, pensant pues, el públic amb el que anava, un públic infantil, com són els nens, que més vam pensar pues, que fos un format petit pel tema que fos manejable. Volíem una cosa tendre pensant també en els nens que estan hospitalitzats, amb les cures que aquests nens necessiten. I llavors vam tenir la idea de les guardes de fer totes aquestes ditades, tant per voluntariat com per personal mèdic del taulí.
La idea de Bombardó és donar a conèixer el llibre també a les escoles amb sessions de contacontes. La primera sessió, però, serà aquest dissabte a la llar del llibre a les 12 del migdia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell serà la quarta ciutat catalana en tenir dos conservatoris al municipi. L'Escola de Música Creu Alta passarà a ser un centre autoritzat per oferir el grau professional de música. El seu director, Llorenç Domènech, ha explicat com hi guanya la ciutat.
També té unes implicacions a nivell de ciutat en el sentit següent, és a dir, en el sentit que això també el que fa és ampliar l'oferta, diguéssim, d'aquest tipus d'estudis musicals de grau professional a la ciutat, que ara només es podien fer amb el conservatori municipal, ja no només amb el número de places, sinó també amb, fins i tot amb especialitats. És a dir, per posar un exemple, per exemple, ara, si tu volies fer ARPA a Sabadell, de diguéssim, estudis professionals d'ARPA, no podies, perquè el conservatori no ho faria. Doncs ara es podran fer.
També ha explicat que ha estat un procés llarg.
Durant 2 anys, l'Escola de Música Creu Alta ha estat treballant per poder arribar als estàndards de qualitat que demana la Generalitat per poder ser un conservatori. En aquest temps ha doblat el seu espai, ha construït un auditori, un estudi de gravació i 7 aules. D'aquesta manera, els seus alumnes podran convertir-se en professionals de la música després de cursar el grau mitjà.
Podrem fer exactament els mateixos estudis que es fan en el Conservatori Professional de Música, amb la mateixa validesa, són oficials, són reglats, i això permet que doncs, els alumnes, quan acaben aquest grau professional, doncs, se'ls pugui emetre un títol oficial, un títol d'un estudi reglat.
Les proves d'accés al grau professional s'obriran el pròxim mes. Els alumnes que les superin es podran inscriure per iniciar les classes al setembre durant el curs 2019-2020.
El dilluns 21 de gener finalitza el període de votació del procés participatiu Construint Ciutat 2019. Avui us presentem 3 projectes més, el dels Castellers de Sabadell, el de l'Esplai La Baldufa i el de la Plataforma per la Llengua.
Pugem la xarxa.
Els Castellers de Sabadell es presenten al procés participatiu per aconseguir finançament per comprar una xarxa d'assaig, un element clau de seguretat dins el món casteller. Ricard Burgués, coordinador de projectes de l'entitat, assegura que l'actual xarxa d'assaig dels saballuts ha quedat obsoleta.
A dia d'avui, colles de menor nivell que els de la camisa verda ja disposen d'aquest element, i pel que fa als Saballuts, una de les entitats de cultura de la ciutat amb més nombre de socis, ens veiem obligats a realitzar les nostres proves amb una xarxa que ja ha quedat obsoleta i que ens proporciona poc marge d'actuació en aquest sentit.
Els camises verdes asseguren que una nova xarxa els permetria evolucionar de manera més favorable.
Construïm ciutat, fem barri, promovem l'ús social del català entre els joves.
Plataforma per la Llengua celebra enguany un quart de segle i es marca com a objectiu fomentar l'oci en català entre el sector més jove de la població. Carles Belda és col·laborador de l'entitat.
Volen fomentar l'oci juvenil en català per la manca actual de referents. El món que els envolta no parla en aquesta llengua. Aleshores, volen potenciar nous referents en català per normalitzar la llengua catalana en aquest àmbit.
El projecte vol promoure el català a través de tallers i de la música.
Recuperació.
L'Esplai La Baldufa vol impulsar un procés participatiu perquè les diferents escoles i entitats del barri treballin conjuntament en la preparació de la Festa Major del barri.
La intenció de La Baldufa d'aquest any és dinamitzar un procés participatiu al barri que enxarxi entitats, ciutadania, comerços, escoles i altres agents en treball cooperatiu i en clau de lleure per tal de recuperar participativament la Festa Major de Can Puiggener.
De fet, ja fa anys que la festa en aquest barri no es celebra. És per això que aquesta entitat vol potenciar-ne la seva organització. Com sempre, recordeu que les votacions d'aquests projectes es poden fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, on cal registrar-se prèviament, tenir correu electrònic i tenir més de 14 anys.
Us ho dèiem en titulars, la passada dels Tres Tombs és una de les festes més tradicionals i més clàssiques de la cultura catalana. A Sabadell són dues les colles que veneren Sant Antoni, la Joventut de Sant Antoni Abat i la Germandat de Sant Antoni Abat, o el que és el mateix, la Colla Nova i la Colla Vella. Per saber com ha anat aquesta passada, connectem amb el nostre company, Aleix Graell. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs ara fa pocs minuts ha acabat aquesta passada que a Sabadell li diem dels Tres Tombs, però de fet només en fan un de tomb. El nom és originari de quan es feien tres tombs a l'església per venerar el sant de Sant Antoni. Les dues colles, que enguany hem de recordar que la vella és la que obria la passada, han passejat per l'eix central de la ciutat i han sortit puntualment a les 5 de la tarda des de l'eix Macià i de la plaça de la Concòrdia i han baixat per Francesc Layret, han baixat per l'avinguda 11 de setembre, la via Massaguer i la Rambla. I allà, al final de la Rambla, amb la Cruïlla de Gran Via, és on han fet el tradicional tomb de Cal Paner. S'hem vist gent des del principi de la passada de Sant Antoni, però els punts on s'ha concentrat més gent ha estat, sobretot, a les zones més cèntriques properes a l'Ajuntament. Hem de dir també que el tram de la Rambla, al final, on fan la volta, també estava molt plena de gent. En xifres, la passada d'enguany és similar a les d'altres anys, i tot i que les colles no saben encara ben bé quanta gent ha vingut a passejar amb ells, perquè el recompte no es fa fins al final de la passada, ja que qualsevol persona s'hi pot apuntar fins a últim minut. Hem comptat que hi havia una trentena de carruatges de les dues colles i també unes 25-30 també persones que anaven a sobre del cavall, és a dir, genets. A més, això dels socis i els abanderats que portaven l'inici d'aquesta passada. Com comentava el president de la Colla Vella, en Joan Nualart, l'objectiu d'aquesta veneració de Sant Antoni és múltiple. Són declaracions al programa Al Matí.
Conservar que la canalla doncs, d'ara vegin el que havien fet els seus besavis, segurament, no? que puguin saber doncs, el dia Sant Antoni, que puguin veure el que és un carruatge de passeig, de luxe, un carro de treball, sí, un carro d'escala, un carro d'algun any, ha sortit algun carro de trabuc també, d'aquests que portaven sorra, que la canalla pogués ensenyar a Sabadell la tradició del que eren els nostres abans passats, no?
Una tradició que any rere any es manté i que, com sempre, va acompanyada de quilos i quilos de caramels que han fet les delícies dels més petits.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Més notícies del dia. L'Ajuntament impulsa un nou recurs per facilitar l'entrada al món laboral als joves.
Aquest projecte s'emmarca dins del programa referent d'ocupació juvenil, coordinat per la Generalitat i que durant un any desplegarà una vuitantena de tècnics referents a tot Catalunya i treballaran tant des de l'oficina jove com des del Vapor Llong, tot i que també es desplaçaran als barris on es detecti una major necessitat d'atenció. Dins de les seves funcions, el nou recurs treballarà per reforçar la tasca que dins d'aquest àmbit ja porten a terme l'Ajuntament per mitjà de l'oficina jove i promoció econòmica de Sabadell.
El grup municipal de Ciutadans Ciutadans lamenta que l'equip de govern hagi descartat el projecte a Porta de Can Puigdener.
La formació demanarà explicacions al quadripartit de per què s'ha deixat fora del Construint Ciutat aquest projecte de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, considera que l'èxit del projecte en altres ciutats l'aval, amb la qual cosa considera inexplicable que s'hagi descartat.
I ha atropellat un home de 58 anys al Passeig Comerç.
L'accident va tenir lloc pocs minuts abans de les 10 de la nit a l'alçada del carrer Fontanella, quan un turisme va atropellar l'home que creuava el carrer per un pas de vianants regulat per un semàfor. La víctima va ser traslladada al Taulí amb pronòstic lleu.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Marc Fayos actua dins del cicle de jazz del Teatre del Sol. La intèrpret sabadellenca torna per quart any consecutiu a aquest escenari amb el seu quartet de jazz. Les entrades pels dos primers recitals estan gairebé exaurides. Per aquest motiu, el Sol ha programat dues noves funcions, dijous i divendres de la setmana que ve.
Aquesta vegada, però, serà diferent perquè és el primer recital de Fayos després de graduar-se a la Berklee College of Music de Boston i, a més, el públic podrà escoltar un parell de composicions pròpies que formaran part del seu primer treball discogràfic. A l'escenari l'acompanyaran Jofre Gifré al piano, al baix l'Alberto López i Josep Puigdollers a la bateria. Marc Fayos posarà la veu. Així descrivia ella mateixa el concert d'aquest vespre i demà.
Jo diria que aquest projecte és potser el més madur dels quatre que he presentat a la biblioteca, precisament perquè he tingut més temps per poder treballar i explorar. I el que em fa més il·lusió, a part de que tenim uns convidats tremendos, però normalment sempre tenim bons convidats, és a dir, que a part d'estar amb la banda, que som un quartet, també tenim un parell de músics més que vindran, i això sempre em fa molta il·lusió. A part d'això, és la primera vegada que presentaré un parell o tres de temes originals que segur que ja estaran inclosos a dins del meu primer EP.
La cantant, com deia, està preparant el seu primer EP amb cançons pròpies i que gravarà a Boston. Fayos també té la intenció de presentar i fer gira per Catalunya aquest estiu.
I de la música al cinema, perquè l'Espai Cultura acollirà a partir de demà una exposició que recull la història del cinema Sabadell des de la seva arribada a la ciutat fins al dia d'avui. La mostra, que porta per títol Sabadell, Càmera i Acció, fa aquest recorregut per més d'un segle a través de 12 plafons diferenciats i més de 300 objectes.
El cinema va arribar a Sabadell de la mà del dentista Marçal Ballús, que el 1897 va anar fins a París per portar Sabadell al cinematògraf. Malgrat que els inicis no van ser senzills, mica en mica aquell invent va arrelar de ple a la societat sabadellenca i la ciutat va acabar tenint múltiples sales de cinema, fins al punt que l'Imperial era la sala de cinema més antiga d'Europa fins al seu enderroc a principis del segle XXI. El comissari de l'exposició, el periodista i expert en cinema Albert Boerlegui, ha recollit tota aquesta història a la mostra, però segons ha explicat el programa Al Matí, un dels valors afegits de l'exposició són els 300 objectes que s'hi podran veure.
He mirat de nodrir-ho, doncs, amb alguns objectes. Les noves generacions no saben què és un projector, no n'han vist mai. I llavors hem agafat un projector dels anys 20, a més, que està al Cinema Imperial, i l'hem portat en aquesta sala. Hem agafat un piano de cinema mut que es tocava a l'Imperial als anys 20, perquè la gent tingui consciència que va haver-hi un moment molt llunyà, però en el fons molt proper també, que les pel·lícules no eren sonores, i que hi havia d'haver un senyor que es deia Daniel Sanahuja o qui fos, l'orquestra Moixins o la Fatxendes, i que es dedicaven a tocar el piano.
Cadascun dels 12 plafons permet veure una vessant de la història del cinema i de retruc la del segle XX a Sabadell i a Catalunya. Sabadell, Càmera i Acció s'inaugura demà a 6:45 de la tarda i es podrà visitar fins al 31 de març.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
This is a journey into sound.
Xocolata Express.
amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat, i comencem parlant de la Moncloa, que diu que un jutge va dirigir les detencions de Girona contradient el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat dijous que les detencions que va efectuar la Policia Nacional ahir a Girona van ser realitzades com a policia judicial. D'aquesta manera, contradiu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dimecres assegurava que les detencions les havia decidit la policia mateixa, no pas cap jutge.
L'altra notícia del dia és que Oriol Pujol ingressa a la presó de Brians 2.
L'Audiència de Barcelona va ordenar fa 8 dies que hi ingressés després d'haver estat condemnat per l'anomenat cas de les ITV. El cinquè fill de l'expresident ha entrat a la presó a les 4 de la tarda, segons han explicat fonts de la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia.
L'Audiència Nacional ha tornat a obrir la causa per encobriment contra els acompanyants de Puigdemont a Alemanya.
El cas havia estat arxivat, però ara el tribunal l'ha reobert, d'acord amb el criteri de la Fiscalia, que diu que els quatre acompanyants necessàriament sabien que Puigdemont estava fugit de la justícia i que volien dificultar la seva possible detenció. Així doncs, Josep Maria Matamala, Josep Lluís Alai i dos Mossos d'Esquadra tornen a estar investigats per encobriment.
I un últim apunt, Govern i Moncloa acorden valorar la creació de dos espais de diàleg entre executius i entre partits.
És el resultat de la reunió que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha celebrat aquest dijous a Madrid amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i amb la consellera de la presidència, Elsa Artadi. Els dos governs s'han compromès a celebrar una segona part de la reunió la setmana que ve a Barcelona per a la concreció i dates d'aquests acords.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Toni Saligrat s'ha acomiadat oficialment del Centre d'Esports Sabadell. Després de l'incident de Peralada i la seva posterior destitució el dia següent, el ja exentrenador Arlequinat ha donat explicacions a la sala de premsa de la nova Creu Alta. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Saligrat ha estat acompanyat del seu preparador físic, Jaume Ferrer, així com també del director general del club, Bruno Batlle, i la vicepresidenta, Anna Navés. El tècnic de Torrent ha llegit un comunicat en castellà després que els fets transcendissin el panorama estatal, y las seves primeras paraules han estat de penediment.
Me arrepiento muchísimo, muchísimo de haberme acercado a los aficionados que habían detrás de una portería en Peralada y que desde, sobre todo desde el minuto que nos marcaron un gol, se dedicaron a insultar y a menospreciar tanto a todo lo que había en el terreno de juego. Ese grupo de gente en cuestión no es la primera vez que lo hacía, ni será la última, seguro, pero me arrepiento de haber ido hacia ellos.
Saligrat, en canvi, ha assegurat que tornaria a actuar de la mateixa manera per defensar els seus jugadors dels insults que van rebre. En aquest sentit, espera que el comportament d'alguns aficionats tingui una reprovació per part del club.
Yo ya la he tenido, eso ha desembocado en una dimisión, pero yo espero que ellos también la tengan, porque eso la verdad es que nos deja en muy mal lugar al club, a la afición, al propio fútbol y a la sociedad de hoy en día.
El comiat de Saligrat ha deixat en un segon terme l'actualitat esportiva del Sabadell. El nou tècnic Quico Ramírez ha dirigit la sessió d'avui a Sant Oleguer i demà compareixerà en roda de premsa amb l'últim reforç Arlequinat, el central Fernando Pajarero.
I no deixem el futbol perquè dues sabadellenques han estat convocades per l'amistós Catalunya-Xile, que es disputarà el pròxim dilluns. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Són la portera de l'Espanyol, Mariajo Pons, i la migcampista del València, Carol Férez. A la llista de la seleccionadora catalana, Natàlia Arroyo, hi ha majoria de jugadores periques, un total de 5. No hi són, en canvi, les Vicky Losada, Alexia Putellas i Marta Corredera, convocades amb Espanya per preparar el Mundial de França del mes de juny. El partit entre Catalunya i Xile començarà dilluns a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat i l'entrada serà gratuïta.
L'equip femení de waterpolo del Natació Sabadell estrena el 2019 amb un test exigent. Les de David Palma visiten a les 9 de la nit la piscina del Sant Andreu, l'altre equip de la Lliga Premat, que encara no ha deixat escapar cap punt.
En aquest duel, que decidirà el liderat a la darrera jornada de la primera volta, Palma tindrà la gran novetat de la nord-americana Kylie Neuschul, que diumenge es va reincorporar a l'equip. Amb el debut a l'Eurolliga a una setmana vista, la capitana Olga Domènech assegura que arriba en aquest tram decisiu de la temporada en un gran moment.
Jo crec que arribem en el millor moment. Just el diumenge va arribar la Kylie, que era el que ens faltava per acabar de completar l'equip, i la veritat és que tot el treball que hem fet fins ara ens ha ajudat, no?, a arribar en unes condicions òptimes i amb la sort de no tenir ni cap lesió ni cap baixa.
Del resultat d'aquest partit dependrà el rival de l'Astralpul als quarts de final de la Copa de la Reina. En cas de victòria o empat, les de David Palma s'enfrontaran al Mataró, mentre que en cas de derrota quedarien aparellades contra l'equip organitzador, el Sant Feliu.
Aleix Gómez es juga a 8:45 del vespre al liderat del grup B del Mundial d'Handbol, que es disputa Alemanya i Dinamarca. La selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, l'altre equip que ha guanyat els seus 4 partits.
Totes dues seleccions estan classificades matemàticament per a la segona ronda. El sabadellenc del Barcelona analitza aquest enfrontament per la primera posició del grup contra el combinat balcànic.
Croàcia és una selecció de les grans, d'aquestes que sempre tenen bon equip i sempre lluiten pels jocs alt. I bueno, a mi sembla que serà un dels partits més difícils del grup i bueno, anirem a ajudar-los, estar forts al darrere i a córrer.
Tot plegat després d'una nova victòria del combinat de Jordi Rivera, que ahir es va desfer de Macedònia per 32-21 amb 6 gols de l'ex de l'OAR Gràcia.
La Llanera Trail celebra aquest diumenge la seva 4ª edició i ho farà amb algunes novetats. Els organitzadors de la Unió Excursionista de Sabadell compten ja amb quasi 600 participants inscrits, un centenar més que l'any passat.
La cursa, que es desenvoluparà pels termes municipals de Sabadell, Castellà del Vallès i Sant Manat, tornarà a oferir els formats de marató i mitja marató. La principal novetat serà el canvi en el recorregut. David Fernández, un dels organitzadors de la prova, ha explicat a l'Hotel Suís que la modificació suposarà un punt més d'exigència.
Té un puntet més d'exigència, tampoc no li direm duresa, però sí que és una mica més d'exigència, ha sortit una mica més de desnivell positiu, però que ningú s'espanti tampoc, perquè no serà res fora de lo normal.
Aquesta edició de la Llanera estarà dedicada a la lluita contra el càncer infantil. La cursa, que se celebrarà diumenge, comptarà amb la col·laboració del BBVA, que donarà 1 euro de cada inscrit al Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Laura Gómez afronta la primera cita important del 2019. Després de setmanes de preparació, la triatleta nascuda a Sabadell disputarà aquest diumenge el 7è duatló de Catalunya, que se celebra al Penedès.
La prova constarà de 9 quilòmetres de cursa a peu i 21 quilòmetres de BTT. La triatleta de Sabadell arriba amb molt bones sensacions i es troba preparada per afrontar la cursa. Gómez espera poder fer un bon paper i assegura que el seu principal objectiu és guanyar.
Intentar guanyar, evidentment, i bueno, ja més que res, més personal, també lluitar amb mi mateixa, a fer una classificació ja també bona respecte al gènere masculí i tenir una bona carrera, unes bones sensacions i una competició que formarà part d'un entrenament per no oblidar què és la competició i posar rimes així ja exigents de tant en tant.
El desnivell és una de les dificultats que preocupa a Laura Gómez, tot el contrari que el circuit de bici, que considera fàcil i assequible. La prova començarà diumenge a les 10 del matí a l'escola de Vilobí del Penedès, amb un total de 150 participants.
Oh. Un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 17 de gener, dia de Sant Antoni. Tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu recuperar ampliat al nostre portal web radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials de l'emissora, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè continua la programació a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.